els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Endavant aquí el Fabricació Pròpia, estem en directe i no volem perdre el món de vista en el que vivim i més quan passen tantes coses en un cap de setmana. El que passa més enllà de les nostres fronteres i per això saludem aquesta hora l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Ell és el Manuel Manonelles. Què tal, Manuel? Com estàs?
Bé, una mica calorat com tothom.
Noi, sí, no? Apreta la calor fora,
bueno,
no?
Per que nosaltres... fet, tampoc.
És veritat.
Segons no aquest de juliol... Aquest any no ens podem queixar.
No ens queixem, perquè si fem vista enrere, vist en perspectiva, no? Amb el que ens agrada analitzar les coses, el juliol passat, Manuel...
I el juny passat.
I el juny i el maig,
exacte.
No? Vull dir que, bueno, fi...
Però també està calenta l'actualitat.
Ui, mira, m'ho has tret de la boca. Com has passat aquest cap de setmana? Entretingut, no?
Això sí, bueno, jo feia les meves coses, eh? Vull dir que he de reconèixer que... de l'intent d'assassinat no me'n vaig enterar... Abans d'anar a dormir ho vaig veure, això sí. Estava en una festa amb uns amics i tal, i abans d'anar a dormir ho vaig veure. Vull dir que a partir d'aquí, doncs...
I, mira, m'interessa, Manuel, què és el primer que vas pensar?
Però va durar molts pocs segons.
Bé.
Primer vaig pensar si era un... ara que estan tan de moda, un atac de falsa bandera. És a dir, però després... A la que penses uns segons veus que no és factible, perquè va anar d'uns centímetres... És a dir, uns centímetres la bala més cap a... i ja no hi hauria Donald Trump. Per tant, és evident que això és un atac extern, diguem-ne. I l'únic que s'explica doncs, és un error de garrafal del servei secret. Perquè és que si no, no s'entén.
Qui és responsable? Ara ho dèiem, ara ho parlàvem a fora, eh?
O sigui, el responsable de la seguretat dels presidents dels Estats Units i dels expresidents és el servei secret. No els serveis secrets, com diuen la gent. El servei secret és una institució que es crea als Estats Units uns anys després de la mort de Lincoln, precisament per evitar que torni a passar el que va passar amb Lincoln, no? I és un cos, la funció... No és l'exclusiva, perquè crec que també tenen una cosa molt rara, aquestes americanes històriques que van heredant i tal i que vol, també crec que tenen la lluita contra la moneda falsa, perquè és un crim federal. Però la funció central del servei secret és protegir el president i el seu entorn i en extensió els expresidents. Per això el senyor Trump porta l'aparell de seguretat que porta, que es va veure allà amb evidència, que va fallar, però després de cop i volta hi ha trets, comencen a sortir policies...
Per tot arreu, sí.
I gent amb armament llarg i tal, i perquè ell està protegit en tant que expresident, i a més en tant que és un expresident polèmic, i per tant té un risc de seguretat més elevat, no? I és un servei doncs, que té total autonomia i que es pot moure amb tota la llibertat del món per als Estats Units, que és un país... que les pel·lícules ens ensenya d'una manera, però que la pràctica és molt complexa, no? Perquè allà cada nivell, diguem-ne, de governabilitat té les seves... També es veu a les pel·lícules, no? Ara ha passat el comtat, això ja no és del comtat, això ja és federal, no és federal, no? I els Estats Units és un país on es reserven molt, quan és una competència local és local, quan és del comtat és del comtat, quan és de l'estat, és a dir, del governador és de l'estat, i sempre hi ha unes lluites de competència, no? I en aquest cas el servei secret té màxima llibertat per moure's per tots els Estats Units en aquest aspecte, no? I aquí hi ha un error claríssim, és a dir, que una persona sola, a més una jove, des del terrat, d'un dels pocs terrats que hi havia al voltant d'on es duia a terme aquesta activitat, a 130 metres, pogués estar allà disparant, i que al mateix moment que dispara l'estiguin gravant la gent que hi ha allà al voltant, doncs és un error garrafal i res més, no pot ser res més que això, no? També es veu que immediatament hi ha reacció, no? Immediatament l'abaten i comencen a sortir policies per tot arreu.
Mira,
no?
Vols tant... que fem una cosa? Si et sembla, recuperem aquest moment en el que el franc tirador dispara contra el candidat republicà Donald Trump.
Oh, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's sad, take a look at what happened. Oh.
Ho dèiem al franctirador, Thomas Matthew Crook, un jove de 20 anys que ja ha estat identificat per l'FBI i va executar l'atac amb una arma que havia comprat de forma legal.
El seu pare.
El seu pare.
Sí, sí. bueno, tot forma part d'aquesta realitat tan diferent del nostre, que és la dels Estats Units. I que, clar, lo lògic i lo normal és que ara hi hagués un debat sobre l'ús de la venda d'armes, no? Però com que precisament el candidat que ha estat atacat és la persona, doncs, gran defensora de l'ús d'armes i el fet de que es puguin vendre també armes d'aquest tipus, que en el fons són armes de combat i que no té cap sentit que es puguin vendre, doncs, tot en general ens porta a una situació bastant surrealista, d'una situació que no és un magnicidi, que molta gent parla de magnicidi. Si tornes a ser president, llavors sí, ho va ser, ara és candidat. Per tant, un magnicidi és quan mates algú que té el càrrec de president o cap d'estat, hi ha un debat si matem un ministre o si ho seria o no ho seria, en aquest sentit, però clar, i que canvia completament la campanya electoral, no? O sigui, una campanya que ara estava centrada en el debat sobre si Biden havia de continuar sent o no el candidat, doncs ha sortit un personatge on el que hem vist, per bé o per mal, jo no sé, ja ho sabeu que no per res sóc persona que doni suport a Trump en cap de les coses que fa, però la seva reacció és una reacció d'un líder. D'un líder, perquè és una persona que l'acaben de disparar.
Dius,
i que
s'aixeca... La imatge, eh?
La imatge de quan ell s'aixeca i aixeca el braç i saluda i diu lluiteu, lluiteu, lluiteu.
Ensangurat.
Efectivament, vull dir, que per això hi ha un moment que fins i tot sembla que aquí això hagi estat orquestrat, no?
Clar.
Després vas a la base i veus que és impossible que s'hagi orquestrat això. Primera, perquè les coses normalment són com són, eh? A la gent li encanten molt les teories conspiratives, sobretot als Estats Units, però en aquest cas, a més, no és viable, perquè t'ho dic, és una qüestió de centímetres, 2 o 3 centímetres més i el Trump ja no estaria viu. Per tant, si tu et montes un muntatge, no te'l montes en aquesta direcció, no? I per tal com ha anat tot, doncs tot aquesta... Però, esclar, d'altres candidats, no estic parlant del que hagués fet, perquè no ho sé, Biden, en aquest cas. També sabem que no, la seva agilitat és diferent. Però vull dir que, clar, una persona a la qual acaben de disparar, s'aixeca, aixeca el braç, això és líder. I, a més, en un context com l'actual dels Estats Units, això el que ha fet és posar a Biden ja, diguem-ne, dins de l'imaginari quasi diví, no?
Com perquè,
si algú deia, no?, que ha entrat a l'Olimp. No?
Ara t'ho anava a dir. Està tot dat i beneït?
Doncs no ho sé, però pinten molt bastos ara. Sobretot per una banda, perquè hi ha aquest fet que ningú s'esperava, que a més ha anat d'una manera que no podia anar millor a Biden... Perdó, ara faig a Biden, no? Que quan presenta el Zelensky diu Putin, veus, potser també no està tan malament, no? Però...
A Trump,
millor no li podia anar. Perquè és que, a més, ell surt allà... o sigui, tot el servei secret intentant que no, ell allà surt, bueno, surt com clar. Un heroi, dona una imatge de lideratge doncs, que l'altre candidat és impossible que doni, no?
Sí.
I l'altre candidat i el seu partit continuen en aquesta situació absolutament surrealista i irresponsable de mantenir la candidatura de Biden. No?
Uh-huh. Avui ja ens ho explicava en Pau Mastip abans, eh? I aquesta... Bueno, estava previst que compareixés... T'ho diré demà. Trump també. Uh-huh. Jo també estic en aquesta conferència.
Clar, no, és que a més ara s'inicia la Convenció Demòcrata, que és la que formalment l'ha d'elegir com a candidat a la presidència dels Estats Units, i clar, això serà un bany de masses, i això serà una projecció, i ell es podrà presentar com una víctima, i no només com una víctima, no, sinó jugant aquest rol que ell quasi ha jugat sempre, no? Uh-huh. I ara, doncs, quasi que Déu l'ha salvat del mal per governar aquest país, no? I per tornar-lo a ser un gran país, no? Això també, en el fons, el que t'entra molt és amb el debat de la seguretat, no? Perquè jo que a vegades, no amb presidents d'Estats Units, no? Però en etapes anteriors de la meva vida professional, doncs he estat a dins d'operatius aquests de seguretat, tot que acabes veient que una gran part és teatre. És a dir, és un teatre per fer veure que... perquè els forats hi són per tot arreu, no? I aquí s'ha tornat a veure, perquè en aquest cas no és que hi hagués una manca de recursos, perquè de policies hi ha per tot arreu, de cop i volta surten franctiradors per tot arreu, etcètera, però no segurament doncs, hi havia una actitud per part dels serveis secrets i de tot l'equip de seguretat que portava doncs, d'anar sobrat, no? Què faran, no hi ha res possible, i segurament no hi havia una alerta específica, no? Perquè en d'altres casos l'hem vist el Trump, el famós cas de l'amotinament del 6 de gener, ell quan va esperonar els seus seguidors que acaben assaltant el Capitol, ell ho fa des del darrere d'un vidre blindat.
Uh-huh.
No? Perquè ells eren conscients que havia vingut molta gent a Washington esperonada pel propi govern i pel propi president, que anaven armats, no se la volen jugar, llavors ell apareix davant d'un vidre blindat. En aquest cas no hi anava, doncs, perquè l'anàlisi doncs, que ells es va fent en tots aquests casos, doncs, havien considerat que el nivell de perillositat era baix i hi havia un equip important de seguretat, però que evidentment va fallar. I no? Moltes vegades, quan has estat a dins, diguem-ne, dels que suposadament estan protegits, o l'entorn dels que suposadament estan protegits, tu també veus que molts d'aquests operatius, moltes vegades hi ha molt més teatre
que no pas
seguretat real, no? Que si realment hi ha algú amb ganes, és difícil de parar-lo o el nivell, diguem-ne, d'intervenció que hauria d'haver... Ho vam veure fa 4 dies, el primer ministre d'Eslovàquia, també que anava amb els seus... escortes, doncs el van disparar, i si no va morir va ser per casualitat. I fa un any i mig, l'exprimer ministre del Japó, que estava envoltat de guardaespatlles, el que passa que els guardaespatlles, en comptes de mirar endarrere, doncs miraven endavant, va sortir un senyor i amb una pistola plàstica el va matar, no? Per tant, això és un fet habitual, no? Que els llops solitaris, doncs, existeixen. En aquest cas és estrany, que aquí pugui haver un error tan clamorós de seguretat, però és evident qui va ser, i és evident que això té un impacte brutal sobre la campanya, té un impacte brutal sobre un país que està més polaritzat que mai, i això encara polaritzarà més, encara generarà més violència sobre la campanya, i serà molt difícil que la candidatura demòcrata, canviïn o no canviïn el candidat, sigui capaç de superar el que això implicarà des d'un punt de vista de popularitat i de representativitat, no? Perquè això és mobilització del vot republicà i a més, creació d'un mite, no? D'una persona que ha sobreviscut i que, a més, és un heroi, i que, a més, ara ningú li podrà parlar del tema de l'edat, perquè és un senyor que tindrà l'edat que té, però
ha resistit, no?
Ha resistit i s'aixeca
i amb aquella força que tu dius, aquella imatge és...
Per desgràcia, no que hagi sobreviscut, però per desgràcia...
Sí.
Projecta una imatge que l'altra part és incapaç de projectar i que serà molt difícil de...
Llegia això, que en principi havia de comparèixer avui, crec, Donald Trump, però al final serà dijous, que serà aquesta reparició, diguéssim.
Sí, també és cert que en roda de premsa el president Biden va dir que havia demanat que es fes una revisió completa de la seguretat de la Convenció Demòcrata, i suposo, doncs, que això també té a veure, que no se la deuen voler tornar a jugar, tot i que ara... És la típica situació, no? Quan roben algun lloc, llavors durant 2 o 3 dies tothom està molt al cas, no? I llavors no passa res, i llavors tornes a baixar la guàrdia, és quan tornes a baixar la guàrdia que això passa, no?
Però, creus que, però realment... que es pot tornar a repetir escenes com les que es van viure aquest cap de setmana a Pensilvània, amb el que queda de carrera electoral?
Jo crec que no. Jo crec que no. Si es tornessin a repetir, llavors, evidentment, el que han de fer és despedir tots els responsables dels serveis secrets i de seguretat dels Estats Units, perquè si és el país més important i més poderós del món i són incapaços de controlar situacions tan bàsiques com aquestes, llavors el problema el tenen des d'un punt de vista ja estrictament professional. També és cert que les pel·lícules fan molt de mal, no?
Sí.
Llavors hi ha una tendència a mitificar coses que no són tan reals, que són molt més... prosaiques, molt més humanes, molt més... les pel·lícules sempre els americans surten, apreten un botó, hi ha un búnquer amb 25 pantalles i 30.000 coses, i apreten 2 botons, ja saben quin és el mapa de casa teva. Tot això tampoc és tan real com ensenyen, no? I, per tant, doncs, segurament tot és molt més prosaic, però en aquest cas l'error és tan clamorós, doncs, que...
Clar, és que jo, per exemple, ahir ho pensava, estava mirant la final de l'Eurocopa i veia el rei, per exemple, i la infanta Sofia, que estaven, bueno, que van baixar allà al camp, no?, i intentava imaginar, o sigui, tot el mecanisme que hi ha de protecció...
Però en aquest cas és relativament senzill, perquè tothom que entra està filtrat. I a l'estar en un estadi tancat, encara que hi hagi molta gent, si tothom realment ha estat filtrat, el nivell de perillositat baixa. En aquest cas, els que hagin de defensar el mecanisme de seguretat que ha fallat et diran que era un espai obert i que era molt difícil. Mentida, perquè una cosa és que algú amb un dron, un teledirigit a 1 quilòmetre de... tal, però un nano a 130 metres damunt d'una teulada en un lloc on hi havia 4 edificis i només s'havien de controlar 4 edificis, doncs és...
Manuel, i és el que et deia abans d'entrar, que diria que aquest matí també la gent de Trump acusava la policia local perquè, segons ells, eren qui tenien aquesta competència per haver de protegir, no?, la zona on va tenir lloc el...
Si ara començarem i tothom intentarà jugar a favor, i a més Trump, que és molt hàbil en fer córrer teories conspiratòries, farà servir totes les teories conspiratòries possibles que li vagin a favor, i segurament si ataquen a la policia local és perquè s'ho hauran mirat i aquell municipi... l'alcalde deu ser demòcrata, perquè si l'alcalde fos republicà segurament no l'atacarien.
Sí.
O potser és un republicà dels que no donen suports a Trump. Per tant, a partir d'aquí tot serà teatre, a veure qui el pot fer anar a favor seu, no? Però és cert que l'error és clamorós i que poden tirar la pilota l'una a l'altra, però que no s'aguanta per enlloc.
Va, anem a parlar del president de torn de la Unió Europea, Manuel Manonelles, perquè jo vull parlar de Kate Middleton. O sigui, jo em vull reservar uns minuts per parlar amb Manuel Manonelles.
Pues jo no et puc aportar cap informació especial.
Però és molt interessant.
De Kate Middleton, eh? Vull dir que no...
del que va passar a Wimbledon aquest cap de setmana, amb aquesta també, bueno, reparició, no, perquè ella ja està en actiu, no, en aquesta vida pública.
No està en actiu,
gràcies
però,
a Déu,
però,
bueno, actiu puntualment, no? En aquest cas amb la seva filla Charlotte, que també el seu, bueno, el seu marit va estar present en aquesta final, en aquest cas de l'Eurocopa. Però parlarem en els minuts finals.
Millor.
Ens ho reservem pel final.
Molt bé.
Perquè abans volíem anar a... volíem tornar cap aquí, cap a Europa, perquè l'actual president de Torn de la Unió Europea, Viktor Orbán, primer ministre d'Hongria, també està generant aquesta polèmica amb una sospitosa gira de pau. Manuel, què és aquesta gira de pau? Què pretén fer?
Bueno, precisament el que Orbán està demostrant és un dels punts febles, un dels talons d'Aquiles de la Unió Europea, no? Perquè en un context on la Unió Europea, doncs, es troba davant de l'amenaça de Rússia, que ha estat concretitzada amb l'invasió a Ucraïna, on tots els països de l'est, començant per els bàltics, però també Polònia i els països fronterers amb Ucraïna, doncs estan en una situació realment d'una gran alerta, també a nivell bàltic. Finlàndia ha decidit, després de 7 anys, des de que va néixer com a país, ha sigut país neutral i ara està a la OTAN, el mateix Suècia, etcètera, etcètera, ens apareix un personatge curiós, que és Orbán, que li toca la presidència de la Unió Europea, que fins i tot s'havia arribat a debatre si li tocava o no li tocava, o si se'l podia apartar, perquè de cop i volta tu tens un president de la formal de la Unió Europea, que sense demanar permís ni comentar-ho a ningú, doncs decideix fer de les primeres coses que fa és una ruta, doncs, per anar a parlar amb els suposats enemics d'Europa, o suposats enemics d'aquests que estan donant suport a Ucraïna, doncs, per intentar donar la imatge de que a Europa no hi ha un bloc tan sòlid, no?, a favor d'Ucraïna, sinó que hi ha gent que també està a favor de trobar la pau, que és una forma eufemística, doncs, de posicionar-se a favor de Putin i dels seus aliats, no? A partir d'aquí, també és cert que l'operació no ha sortit com havia de sortir, perquè si un mira exactament les dates, veurà que aquestes dates havien de coincidir amb la suposada victòria de Le Pen a França. I si tu mires, el viatge s'inicia en el moment que hi ha les eleccions. La mateixa nit de les eleccions, Le Pen havia denunciat que canviava de grup al Parlament Europeu i que passava a formar part del grup d'Orbán, i això trobaves a l'Orbán viatjant entre Moscou i Beijing, no? Clar, tu imagina't un escenari on les eleccions les hagués guanyat per majoria absoluta Le Pen amb aquest viatge. Llavors sí que hagués hagut un canvi total de paradigma a nivell de la Unió Europea, perquè si de cop i volta tu tens França posicionant-se a favor d'Orbán, que Orbán està visitant Putin i Beijing, doncs llavors Ucraïna sí que tenia un problema, i aquells, doncs, que volen defensar la sobirania d'Ucraïna, doncs tenien un problema, no? Llavors aquesta part és la que va fallar de tota aquesta operació, i ha fet que una operació que realment podia ser molt complicada per la gestió del futur de la Unió Europea en quant a política exterior, doncs acaba de tenir una espècie d'apariència d'uns experts de teatre una miqueta, no et diré patètic, però una miqueta com d'un teatre
de baix nivell,
no? Perquè al cap i a la fi Orbán sol no és representatiu de res. Orbán, a més, han trencat peres, per dir-ho d'alguna manera, amb Meloni, perquè Meloni, doncs, va assumir, pel motiu que fos, una agenda totalment proatlantista i antirussa, a pesar dels seus orígens, i per tant, doncs, clar, sense França, doncs, queda tot molt més penjat, no? Però això demostra que realment la Unió Europea no està passant els seus millors moments, que dins de la pròpia Unió Europea hi ha països, doncs, que tenen una visió molt diferent de la que té la majoria, i també una situació realment estranya, no? Un senyor Orbán que se'n va, al Kremlin a parlar amb el senyor Putin, suposadament a parlar de la pau, d'allà se'n va a Beijing a parlar amb la Xina sobre suposadament la pau, després se'n va a Washington a participar al 75è aniversari de l'OTAN, que llavors dius, a veure, vostè amb qui va? No? I d'allà se'n va a Mar-a-Lago a veure el Trump, doncs precisament per fer-li la punyeta al Biden i tot plegat, no? Veurem, diguem-ne, és un viatge molt estrany, és un viatge que demostra que Europa té un problema seriós, i també és un viatge, doncs, que dependrà molt del que acabi passant a novembre als Estats Units, el primer dimarts de novembre, el 5, i ara tot pinta cada vegada més clar en la direcció no correcte.
Clar, però la pregunta que ens podem fer també, Manuel, i tu tens les respostes, fins a quin punt la Unió Europea pot frenar aquestes intencions del seu president de Torn, no? Perquè sembla...
Ara, el que sí que ha fet la Unió Europea, i això ho hem vist,
sí,
és, això és simbòlic, fa mal simbòlicament, però no deixa de ser simbòlic.
Sí.
Perquè el que sí que hem vist és que justament abans de que Orbán prengués la presidència de la Unió Europea, es va decidir que tots els països, els principals països de la Unió Europea que donen suport a Ucraïna, hi va haver un tour de viatges del senyor Zelensky per Europa, o al revés, per firmar acords bilaterals. Perquè el que tenien por és que, aprofitant la presidència, Hongria fos capaç de bloquejar més ajudes. Llavors es van crear aquests mecanismes bilaterals, de manera que gran part de l'ajuda ja no s'ha de canalitzar conjuntament a través de la Unió Europea, sinó que es canalitza a través d'acords bilaterals en cada país. No? Això ja havia sigut així, però com que alguns dels primers paquets d'ajuda a Ucraïna havien sigut a nivell de la Unió Europea, s'havien impulsat des de la política exterior i seguretat comuna, etc., davant dels constants bloquejos d'Hongria i davant el fet de que tampoc és que tenir la presidència de la Unió Europea et dona la capacitat de bloquejar més, però com que sí que defineixes les ordres del dia de les agendes de les reunions dels caps d'estat i de govern, doncs es va decidir crear aquest mecanisme. Per tant, algunes salvaguardes davant del que pogués fer Orbán o no ja s'havien pres. Segurament, no sé si per naïvitat o per allò de l'estrus que posa el cap sota quan venen els problemes, ningú s'esperava de que fos tan immediat i que fos tan agressiva la seva agenda de viatge, no? Segurament, ja ho he dit abans, no? Això formava part d'una estratègia molt més àmplia que, per sort, doncs, ha quedat desactivada, perquè si s'arriba a donar aquell context, doncs, realment la situació ara seria molt, molt preocupant o molt perillosa pel futur d'Ucraïna.
Bueno, doncs veurem, a veure, aquesta presidència de torn.
De fet, ara hi ha debat si es poden retrasar, si es pot retallar abans d'hora, etcètera. Sí, jo crec que quedarà, primera que ve l'estiu, vindrà l'agost, que és el ramadan occidental, i a l'agost no passarà res, excepte que algú hagi de dir que fer un altre a Pensilvània d'aquests, però vull dir que al principi a l'agost poques coses es mouran i jo crec que un cop assumit i un cop ell ha gastat els principals cartutxos, bueno, clar, pot repetir anar fent tot això, no?, diverses vegades, sí. No? Llavors potser arribarà una cimera on se'l desautoritzarà públicament,
sí.
Doncs bàsicament jo crec que Brussel·les tenen assumit doncs, que és una presidència perduda. També hi ha hagut moltes presidències que ningú se n'ha assabentat que existien,
Això també és veritat. Bueno, doncs, per nosaltres, perquè ens ha tocat també la de Sánchez, no?
Bueno, però en plenes eleccions, contraeleccions i antieleccions, sí. Que ha fet doncs, que fins i tot la presentació de la presidència espanyola a la Unió Europea es feia setmanes a que s'acabés, no?, de les prioritats. Bueno, també hi ha tota una part de formalitat que segurament en el seu sentit més fundacional, quan eren menys països, no ara que són 27, tenia més lògica i que ara tot s'arrossega més per tradició històrica que no pas per o per qüestió purament més protocolària dels països que volen tenir.
Parlant de protocol, és que ens queden 3 minuts.
Jo volia parlar d'Andorra, però tu vols parlar de Wimbledon.
Però per què vols parlar d'Andorra per el nou bisbe
coadjuntor?
Coadjuntor,
I futur nou copríncep.
Sí. Què vols dir?
Home, que vull dir que és una bona notícia per la Seu, és una bona notícia per Andorra i és una bona notícia per Catalunya. No fa tant de temps hi havia un interrogant damunt del futur del coprincipat eclesiàstic. Llavors tothom diu, i què importa? Importa
sobre
el futur de la governança d'Andorra, sobre un model que fins ara ha funcionat, sobre un model que ha assegurat una certa neutralitat, perquè una cosa és que el copríncep francès, ara és el cap d'estat de França, el president de la República Francesa, per herència dels reis de França, herència dels reis de Navarra, herència dels ducs de Foix, però per la banda catalana, diguem-ne, ha sigut el bisbe de la Seu, no? I això fa uns anys es va arribar a posar en dubte, no? El fet de que s'hagi elegit un nou futur copríncep, que a més és català, que a més és un diplomàtic català, doncs Andorra estan contents i estem tranquils i crec
carrera
que Catalunya
diplomàtica.
Sí, dins de la Santa Seu, sí, sí, que té la seva escola diplomàtica, ja. Piazza Minerva, amb un palau preciós, al centre de Roma, i jo crec que això és una bona notícia. Per la Seu, és una bona notícia a Andorra, tothom estava content aquests dies a Andorra, i també crec que és bona per Catalunya, no? Perquè si es posava en debat, ara que no ens queden 30 anys, jo crec, de coprincipat eclesiàstic, bueno, s'hauria de veure quin és el futur, no? I a França és el cap d'estat francès, i si aquí s'acabés l'eclesiàstic, potser algú decidiria que el coprincip ha de ser el cap d'estat d'aquí. I no sé si a Catalunya li interessa que el copríncep andorrà sigui el cap d'estat d'aquí o que sigui el bisbe de la Seu. Jo crec que li interessa més que sigui el bisbe de la Seu.
Ara ja n'has parlat.
Què? Què ha passat?
Pues, un minut.
Simplement, pues, ens alegrem que aquesta noia es trobi més bé. Vull dir, no té més... Ara forma part d'una operació...
Anem més enllà, exacte.
D'una operació de relacions públiques.
Sí, o sigui, el paper... Com valores aquesta representació, no?, de les monarquies? Ja no parlem... Mira!
Home, de totes, no sóc precisament aquí. No, a veure, jo crec que de la mateixa manera que moltes vegades s'acusa que la Casa Reial Britànica de no ser bona en temes de comunicació, doncs en aquest cas ho han sigut. Han buscat un dels moments on hi ha una màxima visibilitat, bueno, a nivell global, perquè sí, és Wimbledon.
I ella també ha estat sempre present a Wimbledon.
Si tu m'ho dius, jo m'ho crec.
Sí, de les passades edicions.
Li deu agradar el tennis, diguem-ne.
Sí, sí.
I prefereixen el tennis a Wimbledon que anar que no a la final pas de l'Eurocopa, que potser la troba més xabacana, o se n'havia d'anar a Berlín, no? Vull dir que no.
Bueno,
jo crec que és més glamurós Wimbledon que no pas l'Eurocopa.
Veritat. Ens alegrem, com deia el Manuel.
I en qualsevol cas, com que hi havia l'opció de perdre, a Wimbledon no perdien.
No, clar, ja no.
Algú guanyava, no?
Manuel, que vagi molt bé. Gràcies, eh?
Gràcies,
vinga.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.